Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Primer Sant Jordi que no es pot viure als carrers arran del confinament. És, per tant, el primer cop que la Diada no es tradueix en parades de llibres i roses. Però, tot i això, la tradició es manté ben viva, d'una banda perquè s'han programat de forma virtual lectures de textos i altres activitats culturals i l'administració ha fet una crida a decorar els balcons, de l'altra perquè la ciutadania ha seguit regalant llibres i roses que han pogut comprar gràcies als serveis a domicili i les reserves online. Carlota Segalà, de la floristeria amb el mateix nom, assegura que les vendes han anat millor del que esperaven.
Aquest any el que han fet és comprar-ne moltes menys, molts floristes ja han fet curt, i jo al final vaig fer com una la meitat gairebé del que normalment puc servir, i el que estem, només de vermelles, menys, et compliques menys la vida, però bueno, els clients estan responent, tots volen la rosa de Sant Jordi, tots. I bueno, i també amb el tema de les flors, pel Dia de la Mare i tots aquests dies, doncs aquí estarem, farem la floristeria online, continuem, l'han fet allà, de fet.
Una diada, la d'avui, que també ve marcada per la solidaritat amb iniciatives com la de l'associació Llibre Solidari, que amb la venda de llibres comprarà aliments per prop de 200 famílies vulnerables, o també el repartiment de roses i llibres a l'Hotel Verdi, tant als pacients com als sanitaris que acull aquests dies. Sant Jordi marca avui, sens dubte, l'actualitat, però tenim altres notícies que repassem a continuació.
Titulars.
Es dispara l'atenció telefònica i virtual als centres d'atenció primària de Sabadell en el que portem de mes arran de la pandèmia. Helena Bolís, bon dia.
Bon dia. De les 61.000 consultes realitzades, 47.000 han estat a través de mitjans telemàtics. De fet, només 9.000 s'han fet als centres, mentre que la resta s'han realitzat a domicili i en residències. La directora del CAP Nord, la metgessa de família Marta Exposito, preveu que la pandèmia marcarà un abans i un després en la manera de funcionar dels centres. Per exemple, un major ús de recursos telemàtics per part dels pacients.
Tot això ja feia temps que ja funcionava, el que passa que hi havia gent que li costava entrar a pacients nostres de tot arreu, que els costava entrar en aquesta dinàmica de poder comunicar-se per aquesta via amb el seu metge i amb la seva infermera. Jo crec que això sí que farà que hi hagués ja un canvi en la manera de com ens comuniquem amb els nostres pacients, perquè han vist que hi ha un guany el fet de no haver de venir per fer temes burocràtics i poder-se comunicar via telemàtica, és un guany per tots. I ens deixaran més temps per poder-nos dedicar a visitar presencialment aquelles persones que realment ho necessitin.
De moment, l'atenció primària sabadellenca està pendent de l'obertura dels 3 CAPs tancats per l'abastiment de l'hospital temporal. El retorn a la normalitat es preveu per d'aquí a pocs dies.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González, a les vies de so.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Obrim pàgina de serveis, primer fent una ullada als termòmetres, ara mateix 20 graus, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies, primer dia que pràcticament no ha plogut en cap moment. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Ens ho explica l'Estel Figueres, bon dia.
Hola, aquest dia de Sant Jordi ens hem llevat amb el cel molt ennuvolat, però ja amb el pas de les hores la nuvolositat ha anat minvant. Amb tot, ha quedat el cel mig ennuvolat en conjunt i a punts del Pirineu i Prepirineu esperem que creixin nuvolades aquesta tarda de Sant Jordi, que puguin deixar escapar algun ruixat feble. Les nuvolades no només apareixeran a la zona pirinenca, sinó també ho faran a punts del prelitoral, també de la serralada transversal, i aquestes nuvolades de fora del Pirineu també podrien deixar escapar algun ruixat aïllat. Per altra banda, els ruixats de tarda podrien arribar també a punts de les comarques de Girona, sempre de caire feble aquesta tarda de dijous. De cara a divendres ens llevarem amb menys núvols, sí que encara hi haurà alguns intervals de núvols, sobretot a ponent, i altre cop tornaran a créixer aquestes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, que deixaran escapar algun ruixat feble. Dissabte farà més sol al matí i a la tarda creixeran amb més força aquestes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector més occidental, quan s'esperen ruixats i xàfecs que sovint aniran acompanyats de tempesta i fins i tot podran arribar a deixar alguna calamarsada. La temperatura a les properes jornades tindrà una tendència a l'alça i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fem una ullada al trànsit. Comencem mirant com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrià, bon dia.
Línia R6, Llobregat, Anoiat, de Ferrocarrils de Generalitat, es dona servei alternatiu per carretera, entre Piera i Igualada, per esllavissada pel temporal de pluja. La resta de transport públic circula sense incidències destacables, segons es comuniquen els diferents operadors. I recordeu que s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta per adaptar-se a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris en situació de mobilitat obligada. Usuaris que avui, en una diada de Sant Jordi diferent, trobaran uns seients reservats de metro i autobusos de TMB roses perquè inspirin dedicatòries fotogràfiques a la gent gran. Per la seva banda, Ferrocarrils de Generalitat anima a enviar missatges d'ànim als pacients ingressats per coronavirus a Vall d'Hebron. I finalment, els tramvies trobaran una il·lustració en homenatge als serveis i ruïnes de les activitats essencials. També destacar que està oberta l'edició d'enguany del concurs en línia de relats col·lectius La Trama. I això ha estat de moment des del Centre d'Informació i Transmet. Molt bona diada, Sant Jordi.
Gràcies, Cristina. Igualment, pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la resta de la xarxa viària de Catalunya sí que trobem diferents problemes encara derivats de les pluges d'ahir, amb arbres caiguts i també controls de mobilitat. Les zones més conflictives són a les zones de la frontera, on, recordem, hi ha controls de mobilitat perquè només està permesa la circulació de transports de mercaderies. Passen 7 minuts de 2:15.
La notícia del dia.
Sabadell, com la resta de municipis de Catalunya, viu enguany un Sant Jordi atípic. L'estat d'alarma per la crisi de la Covid-19 ens obliga a estar confinats a casa i les tradicionals parades de llibres i roses no s'han pogut instal·lar al carrer. Tot i això, són moltes les iniciatives, la majoria de caire virtual, que avui estan en marxa per tal que tots els sabadellencs puguin celebrar la diada de la millor manera possible. Els llibreters i els floristes locals s'han mobilitzat per fer arribar llibres i roses a domicili, mentre que l'Ajuntament ha organitzat diverses activitats coincidint amb aquest 23 d'abril. Núria García, bon dia.
Bon dia, Karen. Sant Jordi és un dia per viure al carrer, però aquest 2020 serà diferent. La pandèmia del coronavirus ens manté des de fa més de 40 dies confinats a casa i les grans aglomeracions estan totalment prohibides per evitar l'expansió del virus. Tot plegat ha fet que aquest 23 d'abril centenars de sabadellencs no hagin pogut fer el que és habitual aquesta diada: sortir a passejar, remenar llibres per trobar el títol desitjat o portar la rosa a qui més estimen. Malgrat aquestes circumstàncies, són moltes les iniciatives que hi ha en marxa a la ciutat, la gran part virtuals, perquè, malgrat ser un Sant Jordi confinat, els sabadellencs en puguin gaudir. En l'àmbit municipal, per exemple, s'han impulsat un seguit d'activitats que van des de retallables amb motius de Sant Jordi per als més petits, lectures de textos per part d'autors locals o una versió no sexista de la llegenda a càrrec dels portaveus municipals. L'Ajuntament, a més, ha volgut aprofitar efemèrides com el 30è aniversari de la mort de Josep Carner o el centenari del naixement de Gianni Rodari per donar a conèixer aquests autors. En parla el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Qualsevol tipus de perfil, que si volien, doncs agafessin textos d'aquests autors i es fessin petits vídeos de poca durada, que es poguessin també compilar en un canal de YouTube, doncs per poder tenir unes lectures de fragments de tots aquests autors. I, de fet, també es convida que qualsevol persona que vulgui llegir un fragment de qualsevol autor, doncs, també ho pugui fer i pugui pujar aquest vídeo perquè el puguem escoltar i el puguem visionar en qualsevol moment.
El regidor creu que petits incentius com aquesta diada són bons per portar millor els més de 40 dies de confinament per la Covid-19.
Com més ocupacions tinguem i més projectes, per petits que siguin, puguem gaudir cada dia, és més fàcil que anem superant-ho. Clar, no tothom, a més a més, té prou espai a casa i és difícil trobar ocupacions. Segurament ja les sèries les han vistes totes, inclús els propis continguts que hem penjat, per exemple, l'espectacle continua, doncs, també ja segurament han estat tots visionats. Necessitem petits incentius que ens donin una mica de vida a casa.
De la Rosa espera que aquesta diada atípica sigui l'avançala de la dada triada pels llibreters el pròxim 23 de juliol per celebrar el Sant Jordi com a tots ens agrada, al carrer.
El confinament, però, no ha impedit que els ciutadans hagin volgut tirar endavant amb la festa, això sí, de portes endins. Les floristeries sabadellenques afirmen haver venut moltes més roses a domicili de les que esperaven i la plataforma Llibreries Obertes, que ofereix novel·les de moltes llibreries de Catalunya, ja ha venut més de 30.000 exemplars. Sembla, doncs, que Sant Jordi s'obre pas per vèncer un nou drac.
Llibres i roses, roses i llibres, dos clàssics de Sant Jordi que per molt que aquest any sigui en un escenari molt atípic no podien faltar. Escriptors i llibreters han organitzat tota mena de dispositius perquè els llibres arriben a les cases avui i la ciutadania no els ha fallat. La plataforma Llibreries Obertes, que agrupa moltes llibreries de Catalunya, ha venut moltíssimes obres i per posar un exemple més proper, la web de la Llar del Llibre ahir, dia 22 a la tarda, ja no acceptava més comandes perquè estaven col·lapsats. Bona senyal, doncs. Si encara no sabeu quin llibre regalar, aquí us portem unes quantes recomanacions. Gemma Ruiz Palà, periodista i escriptora sabadellenca, ens recomana Guillem, de Núria Cadenes, que explica la vida de Guillem Agulló, assassinat per feixistes fa 27 anys.
És un llibre que us doldrà, perquè fa enrabiar moltíssim, perquè es veu com tots els mecanismes del feixisme, del franquisme, encara estaven ben arrelats als anys 90 i encara ho estan ara. Però és necessari aquest llibre. A part, té una manera d'escriure'l que és únic. Núria Cadenes és una grandíssima autora. Guillem, us en recordareu dels anys 90 i d'aquesta cara que va aparèixer a molts carrers, també de Sabadell, i veureu que la seva vida i la seva lluita no va ser en va.
Per la seva banda, David Vila, escriptor sabadellenc, ens recomana el seu llibre Sabates esblanades, que ens porta en un viatge en el temps de Sabadell.
De què va aquest llibre? Doncs un divendres a la tarda, tres noies i dos nois surten de l'escola, comença a ploure molt i de cop, no saben com, van a parar a una altra època. Per tornar al seu Sabadell, al Sabadell actual, hauran de buscar unes pistes i recorreran tota la ciutat, en edificis emblemàtics, coneixeran personatges històrics i, mica en mica, aniran descobrint moltes coses d'aquesta ciutat tan estimada.
Finalment, Anna Fite, escriptora i directora del Festival Vet Aquí Sabadell, ens recomana la col·lecció de contes infantils Isi.
I si al anar passant d'un narrador a l'altre les llegendes es transformessin i en realitat l'original no fos la que coneixem, sinó una altra versió? I per exemple tenim la Mufeta Presumida, el Pissaner, la Mare Noel, la Ratolineta Pérez, el Sant Toni i el Gat. Aquesta ideal per llegir aquest dia de Sant Jordi. Espero que, bueno, que tingueu oportunitat de llegir-los i que us agradin força.
Ja ho veieu, llibres per tothom, que es poden comprar a les llibreries de proximitat.
L'altre gran element d'aquest Sant Jordi són les roses.
Moltes floristeries s'han reinventat per tal de frenar les pèrdues que poden suposar no celebrar Sant Jordi. La floristeria Carlota Sagalà ven roses a domicili avui i reconeixen que han tingut més èxit del que esperaven.
Nosaltres aquest any n'hem comprat moltes menys i estem demanant a tothom que ens avisin perquè hem fet curs. La majoria de floristes a Barcelona ara ja no en trobes. I amb el tema del... et portem les flors a casa, doncs ens hem fet una botiga online i ara vindrà la meva missatgeria al Sabadell Go i ells me les portaran totes demà, totes. Me posaran una plataforma de 10, 15, el que faci falta per servir-les totes a domicili.
Així doncs, les floristeries estan d'enhorabona perquè, tot i que no aconsegueixin l'èxit financer que suposa un Sant Jordi desconfinat, avui podran fer una mica de calaix.
La tiada de Sant Jordi és venda de llibres i roses i també bullici de gent al carrer, però també molta solidaritat que es pot veure amb les parades d'entitats que s'agrupen any rere any al passeig de la plaça Major per recollir fons a través dels seus productes. Un exemple és l'associació Llibre Solidari, que a través de la venda de llibres de segona mà ajuda a l'alimentació de 200 famílies arreu de la demarcació de Barcelona. I aquest Sant Jordi han optat, com tants d'altres, per la venda en línia. Mireia Sanz, bon dia.
Molt bon dia, Karen, i no ha estat pas una decisió que hagi sortit del no-res. Amb la declaració de l'estat d'alarma van a baixar la persiana, però les necessitats de les famílies que ajuden els han obligat a buscar alternatives. Primer van plantejar vals per després poder adquirir els llibres, però això no va funcionar. En canvi, Judit Laosa, responsable de l'Associació del Llibre Solidari, assegura que la venda en línia ha estat tot un èxit. De fet, les demandes es poden fer a través dels comptes de Twitter o Instagram de l'associació o també per WhatsApp. Els enviaments es fan a Sabadell i a d'altres punts de la demarcació, i Laosa assegura que amb la bona acollida de la proposta es plantegen allargar-la més enllà del confinament.
Bueno, ens estàvem plantejant com fer-ho algo molt puntual durant el confinament, però parlant més amb els meus companys ahir vam decidir que en principi la idea és això, deixar-ho ja establert. Si a la gent li agrada i veiem que realment té un bon feedback, potser això ho deixem.
Però l'associació Llibre Solidari no només té llibres, també es poden adquirir roses solidàries i artesanals per 2 euros que es poden demanar en la mateixa comanda.
Les situacions difícils acostumen a treure el millor de nosaltres. El coronavirus ha generat una onada de treball en xarxa i solidaritat. Cada dia en tenim exemples i aquest 23 d'abril no n'és una excepció. El personal dels hotels del Grup Catalònia, amb 2 establiments a la ciutat, han donat més de 1.700 llibres dedicats als pacients que es recuperen de la Covid-19 en els hospitals medicalitzats de la cadena. El Gran Hotel Verdi de Sabadell, a l'Eix Macià, se n'han repartit al voltant de 500.
Els treballadors de Catalonia Hotels and Resorts s'han bolcat amb la iniciativa, que ha comptat amb altres empreses col·laboradores que han permès fer arribar els llibres i les roses als 3 establiments que s'han medicalitzat a Catalunya per tal d'alleugerir la càrrega als hospitals amb més volum de pacients. El director del Verdi, Jordi Jiménez, ha explicat en què ha consistit la iniciativa.
El que es va voler fer va ser captar tots els treballadors de Catalunya. Tots han fet unes donacions dels seus llibres personals, amb dedicatòries personals, tant pels pacients com pels treballadors de l'equip mèdic, que estan fent un treball excel·lent.
L'Hotel Verdi s'ha transformat en les últimes setmanes en un espai on s'atenen pacients lleus amb la Covid-19. La cadena hotelera ha cedit les instal·lacions que a nivell sanitari gestionen des del Parc Taulí. Jiménez ha assegurat que treballar colze a colze amb l'Hospital de Sabadell ha estat molt positiu.
Peculiar. Ha sigut una situació una mica peculiar, no estem molt acostumats. El que passa és que la veritat que treballar amb el Parc Taulí ha sigut molt fàcil. La veritat que ha sigut molt agradable. L'únic que intentem fer és canviar el concepte de client per pacient i cuidar-los el màxim possible. Després ja és una tasca que ja fan ells i nosaltres ja cedim els espais i ja està.
A hores d'ara, l'Hotel Verdi acull a 140 de malalts contagiats de caràcter lleu.
Escriptors i escriptores sabadellencs estan passant avui per l'Instagram de Ràdio Sabadell per presentar-nos les seves últimes obres. Aquesta programació especial s'emet de forma simultània per l'aplicació telefònica, però també per les zones de la 94.6. A qui hem pogut escoltar aquest matí, Helena?
Doncs la jornada ha començat amb una conversa entre la periodista Núria García i l'escriptora Ángeles Mañas, qui ha presentat el seu últim llibre, El misterio del nicho, una novel·la policíaca que va tenir un èxit inesperat i que ha catapultat aquesta segona publicació. Així ho explica Mañas.
Vaig començar a recopilar una història que jo tenia en ment de la meva situació, de que a mi m'agradava molt ser antigament, de petita volia sempre ser policia, i amb això vaig començar a redactar una història, però com si fos una redacció d'escola, i va sortir la primera novel·la, i jo no esperava ni molt menys que agradés tanta repercussió i que agradés tant. Per això després va sortir la segona a petició dels lectors, si no amb una es quedaria ahí parada.
Seguidament ha sigut el torn de Pau Duran, qui ha entrevistat l'escriptor sabadellenc Guillem Vilanova. Els dos han conversat sobre El seu mòbil, una obra que pretén reflexionar sobre l'ús de la tecnologia en els més petits. Precisament aquests dies de confinament, els mòbils o les tablets són un dels elements en què els més petits passen més temps a casa. Vilanova apunta que aquest increment d'interès per la tecnologia no ha de ser dolent.
I és bo que ens serveixin aquests dies una miqueta més del que ens serveixen habitualment. Igual que serà bo que quan torni la normalitat, doncs les pantalles tornin a ocupar un espai de racionalitat en la nostra vida.
Finalment, Gemma Ruiz, periodista i escriptora sabadellenca, ha presentat la seva última novel·la, Callowen Link. El text se situa principalment en un centre d'estètica del barri de Gràcia barceloní, regentat per una família xinesa. Un espai que es converteix en una cruïlla d'històries travessades pel masclisme, el racisme i l'edisme, la discriminació cap a les persones grans. Ruiz ha comparat així la importància del llenguatge tant en aquesta obra com també en el seu primer llibre, Argelagues.
Aquí la llengua també tenia molta importància, però s'havia de modular molt com parlaven aquestes persones que no tenen l'eina, diguéssim, afinada, perquè no la poden estudiar, però que hi ha tota la seva dignitat, no?, al darrere de la precarietat, i quan la comunicació hi ha voluntat per les dues bandes, s'esdevé i no hi ha excuses que valguin mai.
La programació segueix aquesta tarda amb entrevistes a Jordi Soler, Montse Barderi, Alberto Etjogo i Clara Soleil. Tot plegat comença a 4:45 de la tarda a l'Instagram de la Ràdio Sabadell i també aquí, a la 94.6.
Instagram@Ràdio Sabadell. Segueix-nos.
Els centres d'atenció primària de Sabadell han atès més de 61.000 visites en el que portem de mes, tant relacionades amb el coronavirus com per altres patologies. Es tracta d'una xifra molt similar a la registrada en un context normal fora de la pandèmia. No obstant això, hi ha hagut una transformació de la forma en què es realitzen, passant d'una majoria d'atencions en consulta a multiplicar les visites telemàtiques.
De fet, de les 61.000 visites realitzades aquest mes d'abril, 47.000 han estat via telefònica i virtual. També han guanyat pes les visites a domicili, que s'han elevat a les 2.000. La directora del CAP del Nord de Sabadell, la metgessa de família Marta Expósito, explica quins pacients està tenint a casa.
Les visites presencials
les visites que fem al domicili són de persones que ja sigui perquè tinguin clínica de coronavirus o que s'hagi de fer seguiment una vegada s'han donat l'alta a l'hospital, però també tenim pacients que ja tenen unes malalties cròniques de si, com per exemple que poden tenir problemes cardíacs o problemes pulmonars, i aquestes persones també s'aguditzen, i el que fem és fer les visites a domicili d'aquestes persones. No només estem fent visites del Covid, estem fent visites del no Covid. A part que dintre d'aquestes domiciliàries s'inclouen també les visites a les residències.
Tot i que el personal sanitari de l'atenció primària segueix treballant amb relativa normalitat, Expósito creu que hi haurà un augment de les consultes programades un cop passi la pandèmia.
Sí que creiem és que l'augment de visites ens vindrà més pel que són les malalties cròniques, pels seguiments de malalties cròniques que ara mateix estan estables. Per exemple, persones que tenen hipertensió i que estan fent el seu tractament i estan controlades, persones diabètiques que segueixen el seu tractament i van fer la seva dieta i ara mateix no tenen cap agudització, aquestes persones que ara mateix no estan presentant problemes aguts, aquestes el seguiment l'haurem de fer quan tot es comenci a normalitzar. Llavors sí que tots pensem que tindrem un augment de la demanda de tot el que no hem pogut fer en aquests mesos, però més per el seguiment crònic, no pas pel tema agut.
La directora del Cap del Nord també preveu que després de la pandèmia hi haurà un increment dels tràmits impulsats per via telemàtica, com les consultes al metge de família o la renovació de les receptes electròniques. Tot plegat gràcies al fet que durant l'estat d'alarma s'hi hauran habituat.
Des de l'atenció primària sabadellenca també estan pendents de la reobertura dels tres CAPs tancats per abastir amb personal l'Hospital Temporal Vallès Salut de la Pista Coberta. Davant la manca de data d'obertura de l'equipament, els ambulatoris tornaran a funcionar amb normalitat d'aquí a pocs dies.
Tot i això, l'alcaldessa Marta Ferrés confia que no hagi quedat descartada del tot la posada en marxa de l'Hospital Temporal i reitera que el Taulí el necessita.
Espero que ni un moment s'hagi descartat, perquè jo fa dies que ho anem dient, hi ha dos elements doncs, que ens preocupen i molt. Una és com el Taulí va recuperant la seva normalitat també amb altres patologies. Sabeu que el Taulí és un dels hospitals que ha patit més retallades doncs, en les diferents crisis que hem tingut. I on, a més, hi ha una de les llistes d'espera més importants de tot Catalunya. Estem en el top 10, diguem, de les llistes d'espera del país i, per tant, això ens obliga, diguem, a prendre decisions molt més curoses doncs, que fins i tot altres hospitals no, que poden estar en una situació des del punt de vista mèdic similar al Taulí. No? I, per tant, a nosaltres ara mateix el que ens preocupa molt és això de no generar més llistes d'espera i, per tant, com es recupera aquesta normalitat.
Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, el seu president Manuel Navas coincideix amb Ferrés i reclama la posada en marxa de l'Hospital Temporal, alhora que lamenta la falta de previsió que, diu, han tingut les administracions.
La previsió, un cero patatero, o sea, no han sabido hacer una previsió mínimamente digna, porque en este momento, y como sabréis, ya se ha planteado de que el hospital de campaña, dicen que no hacen falta cuando está el hospital del Tauli, pues bueno, que no puede atender a las precisamente a la gente que tiene una lista de espera también enorme para hacerse pruebas y para hacerse tratamientos.
Navas també lamenta que els CAPs estan patint directament els efectes de les retallades en sanitat pública dels últims anys.
Notícies en format més breu. La policia municipal ha interposat 19 denúncies aquest dimecres a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de dimarts a dimecres i fins la mateixa hora d'aquesta matinada passada. El total acumulat des de l'inici de la crisi del coronavirus és de 1.471 denúncies.
El comitè d'empresa de Nissan convoca vaga indefinida a partir del 4 de maig a la planta de Montcada i també a la de la zona franca.
Coincidint amb la represa de l'activitat productiva, les seves plantes volen exigir a la multinacional un pla industrial futur per als centres de treball que té a Catalunya. No descarten estendre la vaga a més centres si Nissan no aclareix el futur d'aquestes plantes, de les quals depenen 25.000 famílies.
Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de bancsabadell.com. Sabadell. Sé on siguis.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Després de les anades i vingudes del govern espanyol sobre el desconfinament parcial dels menors, avui s'ha explicat el detall com seran aquestes sortides. Els menors de 14 anys podran sortir un cop al dia al carrer durant una hora i sense allunyar-se més d'un quilòmetre de casa.
Després de 6 setmanes de confinament, a partir d'aquest diumenge, els infants de fins a 14 anys podran sortir al carrer durant una estona de forma controlada. Ho podran fer durant una hora i sempre acompanyat d'un adult que convisqui amb ells. Pablo Iglesias és vicepresident del govern espanyol i ministre d'Afers Socials.
El adulto acompañante deberá estar en todo momento a una distancia que pueda pues, controlar a los niños y niñas con los que salga a pasear. Es muy importante respetar las medidas de distanciamiento social con otros niños y con otros adultos que ya han aconsejado las autoridades sanitarias. Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni de juegos infantiles comunes para evitar que el virus se pudiera propagar.
La sortida diària haurà de fer-se entre les 9 del matí i les 9 de la nit.
A la mateixa roda de premsa, Pablo Iglesias també s'ha referit a l'ingrés mínim vital que, segons el vicepresident, estarà vigent al maig.
El líder de Podem assegura que s'han accelerat els terminis dialogant amb les comunitats autònomes com a mesura per reactivar l'economia després de la crisi del coronavirus. Iglesias ha recordat que la mesura pot beneficiar un milió de llars.
I mentrestant, pel que fa a l'evolució del virus, l'estat espanyol ha registrat 440 morts per Covid-19 en les últimes 24 hores.
Això fa que les defuncions s'elevin fins a les 22.157. El nombre de casos nous també continua pujant, amb 4.635 confirmats nous en les últimes hores. El total de positius des de l'inici de l'epidèmia supera els 213.000. Pel que fa a les altes, 89.250 persones s'han curat, 3.335 en les últimes hores.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Juanjo Ciércoles està vivint la crisi del coronavirus de forma molt diferent a la d'aquí. L'excapità del Centre d'Esport Sabadell juga des de fa dues temporades amb el Sundsvall de Suècia, país on es troba actualment el migcampista.
L'últim heroi de l'ascens d'Ipurua afirma que allà no hi ha confinament. De fet, el seu equip s'entrena amb relativa normalitat.
El club tomó medidas de no estar juntos el máximo tiempo posible. Entonces nos dijeron que nos teníamos que cambiar en casa y ducharnos en casa. Y en el vestuario estar lo menos posible, que lo único que hacemos es entrar a buscar las botas y a coger la otra ropa limpia.
Ciércoles va marxar l'any 2017, després de 7 anys al Sabadell, direcció al Badalona. El club escapulat, però només s'hi va estar uns mesos, ja que ràpidament faria el salt a Suècia. Tot i que allà la situació és millor, també hi ha hagut afectacions. La Lliga Escandinava hauria d'haver començat aquest mes, però finalment l'inici s'ha endarrerit per al pròxim mes de juny.
I un últim apunt, l'executiva de la Federació Catalana de Futbol es reuneix avui per aprovar la cancel·lació definitiva de la temporada. Això inclou totes les lligues del seu àmbit, és a dir, de Primera Catalana cap avall.
La mesura afectarà de ple un bon grapat d'equips de la ciutat com el Sabadell Nord, el filial del Centre d'Esports o la Sabadellenca. Un cop la Junta de l'Ens Federatiu confirmi la suspensió de les competicions, quedarà per determinar les classificacions. El president de la Federació, el sabadellenc Joan Soteres, ha confirmat que es posaran diverses opcions damunt la taula i se sotmetran a referèndum entre tots els clubs associats, però tot fa indicar que el ventall només es reduiria a dues possibilitats. La primera seria que es produïssin ascensos, però també descensos, un fet que perjudicaria, per exemple, el Sabadell B i el femení Arlequinat, tots dos immersos a la zona calenta de la taula en les seves respectives lligues. La segona opció seria la de donar per finalitzada la temporada sense ascensos ni descensos.
Un minut per les dues. És moment de posar punt final al Notícies Migdia d'aquest dimecres 23 d'abril, aquesta diada de Sant Jordi peculiar i diferent. Tornem a la 94.6 amb més notícies a partir de les 4 amb els butlletins horaris. També a partir de després dels butlletins aquestes converses amb els autors locals que presenten llibre aquest Sant Jordi, i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.